Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Constitucional ha llançat avui un nou avís al president del Parlament i la resta d'integrants de la mesa sobre el risc penal que té el delicte de desobediència si ignoren o al·ludeixen les seves resolucions. Roger Torrent ja ha respost aquest migdia i ha reiterat que la mesa no pot censurar cap debat. L'acord del TC recorda a la presidència i a la mesa la seva obligació, diu, d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar les suspensions acordades prèviament pel mateix alt tribunal. Esmenta també les eventuals responsabilitats, incloent-hi la penal, en què podrien incórrer. També us expliquem que la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha decidit permetre l'acampada d'estudiants a la plaça de la Universitat de la capital catalana. Els joves podran mantenir aquesta protesta malgrat la denúncia de Ciutadans, que havia demanat ahir a la Junta que actués per posar fi a l'acció en considerar que es tractava d'una iniciativa independentista en període electoral. La Junta Electoral argumenta que el manifest dels estudiants no fa cap menció directa a cap força política ni apela al vot. Considera igualment que l'acampada no ocupa tota la plaça i que l'assistència no suposa una gran repercussió. Recordem, a més, que el jutge Pablo Llarena, del Suprem, ha emès avui una nova euroordre, en aquest cas contra Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig, exconsellers de l'últim govern de Carles Puigdemont. Reclama per a Ponsatí el càrrec de sedició, per a Comín sedició i malversació, i per a Puig malversació i desobediència. I tanquem el bloc polític comentant-vos que més de mig centenar de persones, concretament una setantena llarga, han fet pública una declaració titulada En defensa de la policia i de les institucions catalanes com a aportació per a contribuir a la pau civil avui danyada. Assenyalen que la violència activa i passiva generada pels que impedeixen la llibertat ha de ser erradicada, aquesta violència, i que cal respectar l'ordre públic davant la vulneració, diu, dels drets dels catalans, perquè és un principi bàsic d'una societat democràtica, aquest respecte als drets dels altres. La iniciativa d'aquest manifest surt del grup Converses a Catalunya. Demana concòrdia i té com a signants, entre molts altres, Daniel Fernández, Jordi Alberic, Eugeni Gay, Josep Miró i Ardèvol, Juan José López Burniol, Alfredo Pastor i l'exconseller Xavier Pomés. I en plana cultural comentem que a les 8 d'aquest vespre es fa el Saló d'Actes de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, a Barcelona, al passeig d'Isabel II, número 1, un concert amb el baríton Oriol Mallart i la pianista Viviana Salisi. Interpretaran Fills de les Muses amb obres de Schubert, Novak i Han. I un nom propi de l'actualitat religiosa és el de Joan Torra, que s'ha convertit des d'avui en el nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Substitueix Joan Planelles, que havia estat nomenat el maig passat arcabisbe de Tarragona i va haver de deixar el càrrec. El cardenal Joan Josep Omella, com a gran canceller de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, on està integrada la Facultat de Teologia amb altres institucions, ha fet públic avui el nomenament. Joan Torra és fill de Manresa, té 65 anys i és prevere de la diòcesi de Vic des de fa 37. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador, avui amb el quart col·loqui electoral dedicat al partit En Comú Podem. Abans, el pensament del dia, avui amb el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'associació Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. Avui manllevem una frase que Jesús va dir a l'Evangeli dedicada als seus deixebles per mostrar-los la seva poca fe. Sí que us costa d'entendre. Crec que avui una àmplia majoria de ciutadans de Catalunya podríem dedicar aquesta frase als nostres polítics, tant a aquells que per costum menys tenen l'independentisme català, com als mateixos polítics independentistes que sembla que els costa autoaplicar-se allò de que la unió fa la força. Perquè és incomprensible que a hores d'ara no hi hagi un acord d'actuació davant una sentència desfavorable al judici del procés. Perquè és incomprensible que a hores d'ara no tinguem uns pressupostos aprovats per Catalunya. Perquè és incomprensible que encara hi hagi partits que semblen oportunistes davant de moments electoralment favorables. I és que en reiterades ocasions, una àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya hem parlat clar i català a les urnes, expressant la nostra voluntat. Per tant, senyores i senyors polítics, sí que us costa d'entendre'ns. Salutacions de qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0. Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 7 minuts, salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Avui, quart col·loqui electoral de cara al 10N en el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Podem i les seves confluències agafen el protagonisme amb la marca En Comú Podem a Catalunya, que d'alguna manera representa el que són diverses sensibilitats agrupades al voltant d'aquest conegut partit ja des de fa més de 5 anys, liderat per Pablo Iglesias a nivell d'Espanya. Les confluències, i particularment En Comú Podem a Catalunya, es presenten a aquestes eleccions amb l'objectiu de consolidar o millorar el suport que van tenir a nivell estatal el 28 d'abril passat. Van ser 42 escons al Congrés, dels quals 7 es van elegir a Catalunya amb aquesta marca dels comuns. A banda d'altres dificultats, Pablo Iglesias i els seus socis i col·laboradors tenen el hàndicap, aquesta vegada, d'una escissió liderada per Íñigo Errejón, que es presenta per separat amb la candidatura anomenada Més País. Jaume Asens repetirà com a número 1 d'En Comú Podem al Congrés, mentre que la historiadora Rosa Lluch, filla d'Ernest Lluch, serà qui liderarà la candidatura al Senat. Acompanyant Asens al Congrés s'hi presenten Aina Vidal, que repeteix en segona posició, i Marc García, militant de Podem, que ocupa el tercer lloc. L'exprimer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, fins ara secretari primer de la mesa del Congrés, serà el quart integrant de la llista per Barcelona. Els caps de cartell a les demarcacions de Lleida i Tarragona es mantenen sense canvis, amb Jaume Moya i Ismael Cortés, mentre que a Girona, Lauda López substitueix Joan Luengo, l'anterior candidat. A banda d'això, els Comuns i Unides Podem plantegen un programa d'esquerra basat en mesures dràstiques de redistribució dels recursos, amb pujades d'impostos a les rendes teòricament més altes. Igualment, aquestes candidatures defensen una legalització de l'eutanàsia, un sistema educatiu que apunti cap a una hegemonia de l'escola pública i laica i una reforma constitucional que permeti un referèndum sobre el futur de Catalunya, una qüestió molt important en l'actual conflicte, aquesta. Les mesures que hem comentat i moltes altres propostes, que no són noves, en partits situats a l'esquerra dels socialistes, volen recollir i consolidar, d'altra banda, un esperit que sembla una mica llunyà, però que és ben proper, el del 15M, aquella onada d'indignació que, més enllà de les simpaties o les discrepàncies de molts ciutadans, ha despertat una forta sensibilitat a favor de la millora en la qualitat democràtica del nostre país. El Sí se puede, o Sí que es pot, té una nova oportunitat, ara a les urnes, després que, per cert, a Catalunya havia estat la força més votada en els dos comicis anteriors, el 2015 i el 2019, una situació que sembla difícil de repetir. Qualsevol bon resultat dels Comuns, en qualsevol cas, necessitarà d'una gestió de pacte amb el PSOE a nivell estatal. El pronòstic per a la nit electoral està, en totes les forces, molt obert. I avui ens acompanya, com a representant dels Comuns, d'En Comú Podem, Enric Tello, que és membre de l'executiva de Catalunya en Comú. Senyor Enric Tello, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé.
De campanya, no?
Això mateix, sí. De fet, soc membre del Consell Nacional de Catalunya en Comú.
Sí, membre del Consell Nacional. Disculpi, he dit l'executiva, volia dir del Consell Nacional. Exacte, gràcies per l'aclariment. Tenim aquí a la taula de l'estudi de Ràdio Estel, d'una banda el professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bona tarda, senyor Sols.
Bona tarda.
I també l'advocat Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, senyor Tello, què proposa En Comú Podem en aquestes eleccions? Unes eleccions que han estat forçades per l'absència d'un pacte d'investidura i per l'absència de govern després de 6 mesos de les anteriors, i unes eleccions també que arriben en un moment polític molt complicat sobre tota Catalunya, oi? Quina resposta vol oferir En Comú Podem?
Bé, són unes eleccions que, de fet, nosaltres no haguéssim volgut. De fet, jo crec que ningú les hauria volgut, perquè des de la confederació de la que forma part Catalunya en Comú amb Unides Podemos i amb les altres confluències havíem aconseguit unir, diguem, les voluntats suficients per fer president a Pedro Sánchez i de fet, per tant, hi havia una possibilitat i una majoria que probablement esperem que es torni a revalidar a les properes eleccions que permetia haver, diguem, format un govern de coalició i haver mantingut un govern estable per fer els canvis que nosaltres creiem que necessita el país urgentment, no? Això no ha estat així, i aleshores ara ens trobem amb aquestes eleccions que, de fet, és com un déjà vu, no? És un tornar a un punt de partida que no era tal, diguem, que no necessitava, diguem, fer aquesta mena de bucle absurd. I aleshores nosaltres bàsicament el que proposem són 3 idees molt bàsiques que estan per tot arreu, la gent les pot veure. Plantegem la importància des de Catalunya, però al conjunt de l'Estat, i això és molt rellevant, que tota la confederació assumeix aquest plantejament. Plantegem la llibertat dels presos polítics i de la gent que s'ha exiliat, l'obertura de diàleg per resoldre el conflicte de Catalunya, però no només. I parlem de solucions. Això també és molt important en el sentit de que no només són solucions per aquest conflicte que ara ens té en aquesta mena d'encallament, sinó el que plantegem és que aquesta llibertat que reclamem és una condició per nosaltres imprescindible perquè es pugui destensionar la situació i obrir un espai de diàleg amb meses de partit sense línies vermelles ni exclusions per trobar solucions, però no només el problema territorial i el problema, diguem, de la sobirania que reclama Catalunya, però també altres territoris, també l'Estat, el País Basc està plantejant una reforma de l'Estatut, etc., sinó també, sobretot, solucions per a la vida quotidiana i les apressaments i les necessitats de resposta a qüestions socials i ambientals absolutament peremptòries, que justament per la situació de bloqueig estan aturades i que, per tant, no es poden ni s'haurien de supeditar mai a resoldre l'altra qüestió, no? I necessiten, doncs, que hi hagi pressupostos. Portem molt de temps amb uns pressupostos prorrogats, que són uns pressupostos d'austeritat, de fet, nosaltres diem austericides, enmig de del pitjor moment de la crisi, tant a Catalunya com al conjunt de l'estat espanyol, i això està causant uns prejudicis quotidians a la vida de la gent i està impedint totes les polítiques necessàries per fer front al canvi climàtic i per fer front a la transició energètica i la transició ambiental que necessitem urgentment. Però, per tant, el país no es pot aturar per aquesta qüestió, i a la vegada aquesta qüestió que ens té aturats necessita obrir espais de diàleg per trobar solucions que requereixen la llibertat dels presos polítics.
Tot això des de Catalunya principalment. Hi ha, d'altra banda, un escenari al conjunt de l'Estat, que vostè ha comentat ja, la possibilitat que es formi un govern d'esquerres, perquè sabem que si no hi ha grans sorpreses a la nit electoral hi haurà un panorama fragmentat. Què oferiran vostès, suposant que tinguin un resultat semblant? Ja sé que em dirà que el voldran millorar, aquests 42 escons al Congrés, però suposant que sigui un resultat semblant, un equilibri de força semblant, què oferiran a Pedro Sánchez per poder donar-li suport en una investidura?
Bé, nosaltres, que evidentment aspirem sempre a millorar, però qualsevol pronòstic mínimament raonable de la situació planteja que la fi del bipartidisme és quelcom que no té marxa enrere, que està aquí. Nosaltres hem arribat per quedar-nos i no marxarem ni ens faran fora. I la situació, diguem, del conjunt de l'Estat, que expressa bé el que està passant al conjunt de l'Estat espanyol i del règim del 78, però no només. És un fenomen que estem veient que està passant a tota Europa i a molts altres països del món, que és la crisi dels vells estats i de les velles nocions de sobirania nacional que ara justament determinats partits d'ultradreta i de dreta nacional espanyola volen imposar d'una manera absolutament fora de temps, diguem. I aleshores, dins d'aquesta crisi, nosaltres el que plantegem és que es necessiten solucions, i aquestes solucions es poden trobar i s'han de trobar virant a l'esquerra i fent aquesta suma de forces progressistes, perquè l'esquerra del nostre país, nosaltres pensem que frec a frec, però és hegemònica, és majoritària, la dreta no representa el conjunt del país, pot i ha de governar entenent-se. I això és el que ja li vam dir. Ja, de fet, vam aconseguir fer president a Pedro Sánchez justament amb aquesta mena d'acords, i el que resulta que no és difícil d'entendre, jo diria que fins i tot pels votants i militants socialistes, és que, a hores d'ara, doncs, el Partit Socialista s'hagi negat reiteradament el que és el resultat lògic dels resultats anteriors, i probablement ho torni a ser amb variants que incògnites encara per resoldre, però després de la nit electoral que tenim per davant, no? I per tant, li tornarem a proposar un govern de coalició basat en els vots que ens atorgui la ciutadania a cada força per dur endavant aquestes transformacions que el país necessita urgentment.
Avui ens acompanya Enric Tello, que és membre del Consell Nacional de Catalunya en Comú i que, per tant, dona suport a la candidatura d'En Comú Podem a aquestes eleccions de diumenge. Per tancar aquest primer bloc, i abans de donar veu breument als qui són aquí a la taula, Xavier Puigdollers i Lluís Sols, li volia preguntar per la seva aposta de diàleg, a la qual s'ha referit ara fa un moment. Vostès comparteixen amb l'independentisme, sense ser una formació estrictament independentista, aquesta reivindicació de llibertat per als presos i de diàleg per trobar una solució. Quin missatge oferiria vostè, quin missatge ofereixen els comuns en l'independentisme de cara a aquestes eleccions i al futur diàleg?
Bé, nosaltres plantegem la llibertat dels presos polítics no com una qüestió que tingui res a veure amb la independència, perquè per nosaltres no som una força independentista, som una força sobiranista, que és diferent, i amb una aposta que buscaria trobar una solució basada en el reconeixement de la plurinacionalitat de l'estat espanyol i, per tant, la sobirania nacional i popular de Catalunya, però dins d'un espai compartit, perquè creiem que en el segle XXI que estem vivint i davant de totes les diguem, desafiaments que de caire ecològic, ambiental, econòmic, social, que estem vivint, de gèneres, per exemple. Per tot això el que necessitem és justament afirmar sobiranies compartides, no excloents. I aleshores, dintre d'aquest plantejament, per tant, nosaltres no som independentistes, però en canvi sí que som sobiranistes en el sentit de que entenem la reclamació de sobirania i de la voluntat de decidir d'una part molt gran del poble de Catalunya.
Per tant, demanarien a l'independentisme capacitat potser de renunciar a la unilateralitat o altres...
I nosaltres hem estat sempre crítics amb el que ens semblava un carreró sense sortida, que ja ho vam dir i ens vam plantejar sempre. Nosaltres vam participar de l'1 d'octubre, reclamem el que en diem la memòria de l'1 d'octubre de la gent, però va ser enganyar la gent i segueix sent la gent que ho proclama, que allò fos un referèndum que hagués determinat, per exemple, una solució pel conflicte, perquè va ser un acte, diguem, de desobediència col·lectiva fantàstic, però que, evidentment, era només una acció d'una part. Per tant, el país segueix necessitant un debat serè, que és fonamental perquè després hi pugui haver un referèndum en condicions en què hi participin totes les parts i en què es contemplin totes les opcions. I aquestes opcions, a més, s'han de construir. Ara mateix tenim, com diu Pérez Royo, una Constitució que, de fet, està derogada pel propi Tribunal Constitucional, com va fer el que va fer amb l'anterior Estatut, i tenim, per tant, una situació de desgovern terrible, i un règim que, en realitat, el règim del 78, que està en una crisi patent. Aleshores, el que necessitem és trobar alternatives i solucions plurals, no úniques, a través d'un diàleg, i el que demanem bàsicament en els independentistes és que, tot i defensant per una qüestió purament democràtica, insisteixo, l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats i per tant, la normalització d'una desjudicialització de la política que mai s'hauria d'haver produït i que l'únic que està és provocant una espiral de repressió i de contestació que agreuja el problema en lloc de resoldre'l, que obrim un espai en el qual puguin considerar, sense renunciar en absolut als seus objectius, la possibilitat de vies intermèdies, com per exemple està fent l'independentisme basc, o estan fent altres nacionalismes, diguem, minoritaris o de comunitats que no són el gran nacionalisme espanyol, que reclamen també el seu dret a existir i la seva sobirania. No? Aleshores, per tant, busquem solucions compartides per resoldre el problema cap a dins, diguem. No? Moltes vegades hi ha hagut una mica el miratge de que seria Europa qui ens trauria d'aquest atzucar, que és bastant evident que no és així. I per tant, el que diem és que hem de buscar internacionalitzar el conflicte per trobar-li solució dins d'Espanya.
Bé, doncs, després del que ha comentat fins ara Enric Tello, Lluís Sol, Xavier Puigdollers, volen comentar, preguntar o simplement rebatre alguna de les idees que ha expressat?
Jo, sobre el que acaba de dir del procés, no puc estar més d'acord. O sigui, em sembla molt, molt bé enfocat la problemàtica de Catalunya.
La qüestió és que amb la diversitat que hi hagi al Congrés es pugui tirar
clar,
endavant.
La cosa va per l'altre costat, diria. I, bueno, les enquestes donen entorn a 40 diputats una altra vegada, no? Potser uns quants més o uns quants menys. I què es farà amb aquests 40 diputats? Perquè fins ara, en les tres darreres legislatures, ha servit per fer fora un govern de dretes, però també per bloquejar tres governs d'esquerres, a fer inviable, diríem, una legislatura normal d'esquerres, per bloquejar-les. Clar, què es vol canviar ara perquè no torni a passar el mateix? O sigui, totes aquestes intencions em semblen magnífiques, però això no és una enquesta. Això no es tracta de fer-ho, d'implementar-ho. Com es farà? Què s'ha de canviar? Què canviareu ara? Perquè ara sí, això es pugui tirar endavant.
Suposant que també els socialistes tinguin una força semblant, sigui de 120, sigui de 115 o 130.
Sí. És que si guanyen els altres, llavors no estem parlant de res. En el suposant que hi hagi alguna possibilitat de que aquests plantejaments, que ja dic, m'agraden molt, tirin endavant, què pensen canviar? Perquè ara sí.
Què hi diria, senyor Tello, sobre... Ja ha apuntat vostè una mica abans, no?, que el bloqueig, pel que vostè ha insinuat, és més per Pedro Sánchez i els socialistes que per vostès, però segur que també hi ha marge per replantejar coses, suposo.
Sí, sempre n'hi ha d'haver. Quan parlem de diàleg, que és la segona idea força del nostre projecte, diguem, per aquestes eleccions, llibertat, diàleg i solucions, estem parlant d'això. I m'agradaria plantejar aquesta pregunta, que evidentment és un repte, des del punt de vista d'una acusació que s'ha fet moltes vegades, no? I m'ha agradat molt com la Rosa Lluch, la nostra candidata al Senat, una persona, diguem, que, en fi, filla de qui és i del que va representar en el seu moment l'Ernest, el que jo també vaig conèixer personalment perquè érem del mateix departament fins que ens el van assassinar, no? Doncs se'ns acusa de ser equidistants. Jo diria que en realitat no hem estat mai equidistants. En tot cas, hem estat o hem tingut voluntat de ser equipropers. Equipropers a tothom, buscant parlar amb tothom, entendre'ns amb tothom, mantenir l'empatia bàsica que es necessita per poder establir ponts. Per tant, clar, ens dieu, la pregunta deia, bé, però què poden fer 40 diputats? Mira, el mateix que hem fet fins ara quan en teníem 70, i estava igualment de bloquejada la situació. El problema està en que es necessiten ponts de diàleg. Digueu-me si trobeu en l'actual panorama polític i en la gent que es presenta a les properes eleccions algú altre que tingui alguna capacitat de diàleg com la nostra, de parlar amb els socialistes per intentar convèncer-los, d'arribar a acords amb ells, d'arribar a acords com el que hem arribat a l'Ajuntament de Barcelona, de treballar amb ells gestionant aquesta ciutat i altres ajuntaments, molts altres ajuntaments. I a la vegada parlar amb Esquerra Republicana i entendre'ns amb ells i buscar punts d'acord i buscar amb Junts per Catalunya, amb totes les parts en conflicte, asseure'ns i parlar per tractar de trobar solucions. I el punt de partida clau per poder fer això és, d'entrada, un mínim apropament humà, una mínima empatia. Això es diu equiproximitat. Per tant, som equidistants, tenim el nostre propi plantejament i les nostres pròpies propostes, però abans de treure-les per davant, diguem, preferim en aquests moments intentar plantejar aquests ponts de diàleg entre tothom per acabar amb aquest bloqueig horrorós.
Suposem que les exigències o els plantejaments aniran en funció del resultat electoral, però vostès tornaran a demanar amb un equilibri de força semblant govern de coalició a Pedro Sánchez?
Bé, ho va dir ahir molt clar
Pablo Iglesias en el debat, sí.
A més a més, és que és bastant, bastant evident, és a dir, és bastant incomprensible quan un mira arreu del món, quan mira Europa, el que està demanant, el que ha estat demanant i ens ha forçat a aquestes eleccions Pedro Sánchez. No té una majoria absoluta, però vol governar com si la tingués. Perdoni? Perdoni? Això és propi d'una democràcia? Madura, com diuen vostès? Homologable, com diuen? Bé. No gaire.
Bé, doncs és la seva opinió, evidentment. En tot cas, després, si hi ha algun últim argument el poden dir, però el senyor Puigdollers, faci alguna pregunta o algun comentari, si vol, per abans d'acomiadar el senyor Enric Tello.
No, jo una mica en aquesta línia, no? Quan estem en un moment d'eleccions, suposo que tots els partits tenen aspiracions de o governar i, si no, influir. En aquest cas, donat que sortim de la situació que estem, què és el que ha de canviar per part dels altres partits, sigui bé el PP o bé el PSOE, que en principi serien els majoritaris, que vostès poguessin acceptar per influir o per entrar en el govern? I que no. Quines són? Que aquesta seria la pregunta del milió, no? Per decidir-me els apoyaré o no els apoyaré.
Vostès, per exemple, no donarien suport a Pedro Sánchez si hi ha qualsevol entesa amb el PP, diguéssim, opten per l'opció de l'esquerra, suposo.
Les coses que ens fa més por, diguem, el debat d'ahir, per exemple, hi havia moments que feia por vist des de Catalunya, a mi em va fer por, personalment, algunes de les coses que vaig sentir, no? Em vaig plantejar si em sentia una mica, a vegades, com una mena de jueu als anys 30, no? Als anys 20, fins i tot, finals dels anys 20. Dius, escolti'm, que va anar per mi, no? Va anar per nosaltres. I clar, a davant d'això, veure un Sánchez vacil·lant, un Sánchez que es deixa pressionar per la dreta, que quan li pregunten per l'Espanya plurinacional no contesta com va contestar en un altre moment. Sí, és clar que sí. Ho va haver de dir el Pablo Iglesias, però dius, escolti'm, no plegui veles d'aquesta manera, si us plau, decebent el seu propi electorat, a la seva pròpia gent. Nosaltres no demanem a ningú que deixi de ser allò que vol ser. Aquesta és una de les nostres principals característiques. Val? El que demanem a tothom és que es plantegi si allò que vol ser i vol fer...
Sí, però perdoni que insisteixi en el tema. Ara ja no estem en el debat, estem en el moment de que jo has de posar el paper dintre de la urna. I aquest senyor m'ha dit A, B, C, que ho farà. I m'ha convençut. Després veurem si ho pot fer. Mm. Aquesta és la pregunta interessant, no? Mm-hmm. Quina oferta acceptaria del PSOE o del PP i quina no? Mm-hmm. O sigui, qüestions molt concretes.
Mai,
no?
El que nosaltres no farem mai és validar una gran coalició que en realitat és una opció que l'hem vist en altres països, o l'hem vist a Alemanya, etcètera, que en realitat l'únic que fa és impulsar polítiques que van en contra de les majories populars per impulsar retallades econòmiques i de drets i de llibertats i que també en aquest tema empitjoraria moltíssim l'escenari. I per tant el que fem és oferir-li una alternativa d'esquerres al Partit Socialista. Per tant, els votants ho han de tenir clar. Si volen que el Partit Socialista governi pel que la majoria dels votants d'aquest partit volen que ho faci, potser que es pensin si en aquests moments no seria oportú votar-nos a nosaltres.
I què vol dir exactament majoria d'esquerres? En punts claus.
Bé, una majoria d'esquerres necessitarà el PSOE, previsiblement, els socialistes.
Sí, nosaltres no ho hem negat mai. Nosaltres hem plantejat que ens volem entendre amb els socialistes, però per fer canvis en la direcció de resoldre els conflictes que tenim per davant, fent avançar la democratització, fent avançar els drets, fent avançar les llibertats i fent avançar, sobretot, els drets socials i la millora de les condicions de vida de la majoria de la població treballadora, enfrontant els reptes ambientals, climàtics i ecològics que tenim absolutament perentoris. Aquest és el nostre objectiu, aquest és el nostre focus.
Bé, doncs lamentem que el temps sigui limitat, però en tot cas li demanem al senyor Enric Tello dels Comuns que demani el vot. Si, bé, més o menys ha donat alguns arguments i ho ha dit, però si vol fer un últim missatge als qui ens escolten i puguin escoltar-lo.
Doncs jo crec que bàsicament dos coses. Sisplau, aneu a votar, no us quedeu a casa, i sobretot no perdeu l'esperança. No deixeu que us robin l'esperança de que és possible viure d'una altra manera, conviure millor, transformar el nostre país.
Bé, doncs moltes gràcies, senyor Enric Tello, membre del Consell Nacional de Catalunya en Comú i, per tant, representant de les candidatures d'En Comú Podem. D'alguna manera, i fem amb això un apunt final abans d'acomiadar-li i agrair-li la seva presència, i és que, d'alguna manera, l'emergència climàtica s'ha convertit com en el nou 15M, no?, dels últims mesos i els últims anys. Veig que això els preocupa especialment i és un tema que s'haurà d'abordar, oi?, de manera transversal, entre tots.
A vosaltres, i gràcies també per donar-me aquesta oportunitat, perquè justament una de les coses que ens té més preocupats és justament que no puguem parlar de totes aquestes qüestions ambientals, socials, que afecten la vida quotidiana de la gent i que haurien d'estar molt més en primer ordre del que ho estan.
Que vagi molt bé i, com diem a tothom, que li vagi bé als comuns i que, en tot cas, els ciutadans puguin decidir, en un sentit o en un altre, però que guanyi la democràcia, sobretot.
Per descomptat. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, senyor Tello. Bona tarda. Seguim amb Xavier Puigdollers i també amb Lluís Sols. En tot cas, ens podrà escoltar segurament per la ràdio Enric Tello si hi ha alguna qüestió que vulguin puntualitzar. Ara, després de la pausa, tindrem encara uns minuts. També amb la notícia curiosa que ens portarà el Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui que fins ara hem compartit amb Enric Tello dels Comuns i que també seguirem compartint en els minuts finals amb Xavier Puigdollers i Lluís Sols. Anem a la notícia curiosa que ens porta el Rafa Sanahuja, notícia curiosa en clau preelectoral, com és habitual aquests dies. Rafa Sanahuja, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs seguim amb la nostra ronda de programes electorals al Mirador. Avui amb la visita d'Unides Podem i res, un cop més, he teclejat el nom de la formació a Google i us porto les notícies més destacades de les últimes hores pel que fa a la formació que ens visita. Anem allà. El primer titular destacat és del diari El Dia de Valladolid, un diari que no coneixem massa per aquí. El diari va publicar ahir una entrevista amb Irene Montero. El titular és Veig Unides Podem en el govern. La portaveu al Congrés de la Formació reclama a l'electorat el suport necessari per tenir l'oportunitat que se'ls va negar després del 28A de formar un executiu de coalició amb el PSOE. Un altre titular, aquest cop del diari Punt.es. Podem creu que l'anunci de Calviño com a vicepresidenta obeix a l'intent de Sánchez de pactar amb PP i Ciutadans. Rafael Mayoral, diputat de Unides Podem, ha insistit en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya del risc que el PSOE pacti amb la dreta després de les eleccions de diumenge. Más madera. Madrid Press titula Podem assegura que Sánchez es va treure la careta amb Catalunya. Es refereix, evidentment, al debat que varen viure ahir. També diu que amb les seves propostes cap a Catalunya que busquen un acord amb PP i Ciutadans. Un altre titular del diari Punt.es, en la seva edició d'Andalusia, diu que Unides Podem denuncia l'acte de Vox al costat d'un centre de menors migrants de Sevilla per promoció d'odi. En un escrit demanen a Vox abstenir-se en el futur d'accions que, en el marc de la campanya electoral, puguin danyar els drets a la integritat moral i al lliure desenvolupament de les persones, dels menors immigrants, sota la tutela de la Junta d'Andalusia. I finalment, un titular del que ens agraden, una mica alternatiu, Podem dedica un reggaeton, un reggaeton a Sánchez, a Pedro Sánchez, del seu títol, Pedro no duerme tranquilo. La formació d'Esquerres ha dedicat al president del govern en funcions a través de les xarxes socials, Pedro Sánchez, aquest tema en el qual l'acusen de cercar un pacte amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, al que consideren el seu amor prohibit. I fins aquí alguns dels titulars que fan referència a la formació que ens visita avui al Mirador.
Moltes gràcies, Rafa, i fins demà. Senyor Lluís Sols, volia puntualitzar algunes de les coses que ha dit els últims minuts Enric Tello sobre aliança, sobre responsabilitats en el bloqueig, potser.
No, jo anava per un altre lloc. A veure, m'ha sorprès que parlés de que no té l'oportunitat de parlar dels temes socials, per exemple, el tema de l'habitatge, que ha tornat a pujar i que està negociant per tanta gent, o del tema ambiental, amb les renovables, Catalunya gairebé no té energies renovables, i ell tenia l'oportunitat de parlar d'això, diríem, ha parlat tot el temps del procés de Catalunya. I, de fet, el protagonisme del tema del procés és favorable a la dreta. O sigui, que si la gent vota pensant el tema de Catalunya, val, aquí a Catalunya potser no tant, però globalment la dreta pujarà moltíssim. I, a més, no hi ha per què. Tenim un país per tirar endavant, no tot és el tema de Catalunya. I volia dir una altra cosa abans, molt ràpidament. Jo estic d'acord que Sánchez ens ha decebut a tots. Sí que és el principal responsable de que les coses no hagin sortit bé abans. Ara bé, hem tingut la possibilitat d'un acord programàtic, que és una cosa molt normal, un govern monocolor amb suport parlamentari, contrari, que no és cap cosa estranya, sinó molt habitual. A Espanya penso que hi ha cinc presidències de govern, cinc legislatures hem funcionat d'aquesta manera, i bueno, això s'ha descartat com impossible.
Bé, alguna última idea? Molt breument, ens queden segons, senyor Puigdoller.
Sí, a mi una mica també amb aquesta idea. Hauria pogut concretar, jo de fer-li preguntat, digui'm tres idees concretes, no?
Clar,
fer
clar, suposo que també s'esperen.
Política d'esquerra, bueno, perfecte, però això quina és exactament? En una situació de crisi molt clara, per tant hem d'anar coses molt, molt puntuals.
També és veritat que cada partit també mira les seves bases i també la prudència abans de les eleccions. Veurem què passa diumenge. Gràcies, Xavier Puigdollers i Lluís Sols, per la seva generositat. Fins una altra. Bona tarda. Adéu-siau. Seguim a Ràdio Estel.